Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, què tal, com esteu? Comencem aquest divendres 12 de març de 2021 al Penedès en xarxa. Tomem aquestes 3 hores de ràdio que fem plegats des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. 3 hores de ràdio, de magazín, en clau, alt i baix Penedès. I aquest divendres començarem, com ens agrada fer, amb la previsió meteorològica que ens acostarà el Pere Almendárez, tot explicant com serà aquest divendres, si hi haurà pluja o no, i el cap de setmana, que sabeu que espereu amb delit aquestes notícies. Tot i que seguim de confinament comarcal, no serà fins dilluns que ve que canviarà la situació. D'aquí a uns minuts el Pere obre el foc d'aquest matí de divendres i a continuació els esports, la prèvia del cap de setmana i l'entrevista. Avui Tito Boada parla amb Xavi Sorroca, l'entrenador de l'Atlètic Vilafranca de preferent femení, que fa just 15 dies que ha tornat a la competició. Tot parlant de futbol femení, arribarem a 9:45, el primer flash informatiu amb les notícies de les dues comarques. A 9:45, la Roser Ferrer ens porta les pistes en versions i gadgets, cool, friquis, útils, i podem posar una pila d'adjectius. Aviam quines seleccions ha preparat avui. A les 9:00, després del butlletí, obrirem la segona hora d'aquest matí amb la secció d'actualitat, on avui parlem amb el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de l'Arboç, Alfons Ribas, per parlar de tots els ajuts que han impulsat per ajudar al teixit comercial del municipi. Així arribarem a 9:45, segona cita amb l'actualitat, en clau alt i baix Penedès, i a continuació obrirem l'agenda al detall amb un parell de propostes de quilòmetre zero. Avui us recomanem els vermuts i les calçotades electròniques que fan els diumenges a Can Marçal. En parlarem amb l'impulsor d'aquesta iniciativa, el Víctor Cano. I també parlarem de la troballa d'una vila romana amb termes incloses en una vinya a Torrelles de Foix, una troballa que s'ha anunciat, que s'ha mostrat aquesta mateixa setmana. En parlem amb la directora de l'excavació, la Maite Sabater, d'Arqueovitis. A les 11 del matí el Marc Compte ens portarà les estrenes cinematogràfiques i comentarem també el palmarès dels Premis Goya 2021. A 11:45, última cita amb l'actualitat, en clau alt i baix Penedès, darrer flash informatiu d'aquest matí, després d'una breu pausa publicitària, com Gat i Gos, aquest espai de conversa amb el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del Penedès, que vam encetar el mes passat i que avui continua. Amb l'Anna Martínez, directora tècnica veterinària del CAT Penedès, avui parlem de l'esterilització de gossos i gats. I a les cites amb l'actualitat de 9:45, que són estrictament en clau alt i baix Penedès, i sumim 3 cites més a les 10, a les 11 i a les 12 amb els butlletins de notícies que ens acaben d'ampliar la resta d'actualitat. Mirem més enllà de casa. Aquestes són les entrevistes, els col·laboradors, les iniciatives, propostes i veus que compartirem aquest matí de divendres des d'ara i fins les 12.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El temps.
Com serà aquest cap de setmana en clau meteorològica? La resposta la té el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un repàs de la situació meteorològica per aquest proper cap de setmana aquí al Penedès i hem de parlar de petits canvis que notarem especialment avui divendres amb el pas d'un sistema frontal atlàntic que ens deixarà la possibilitat d'alguns ruixats febles, especialment cap a les hores centrals del dia i especialment una baixada de les temperatures. Com dèiem, avui divendres, aquest petit canvi de temps amb l'arribada d'aquest front atlàntic que ens creuarà durant el matí i el migdia. Matí, ja amb un cel força ennuvolat aquí al Penedès, potser amb algunes clarianes puntuals. A partir del migdia i durant la tarda els núvols seran més abundants i esperem alguns ruixats febles a qualsevol punt del Penedès. En principi, poca cosa. Durant la tarda encara esperem que aquest cel es mantingui força tapat fins a acabar la jornada de divendres. Pujada clara de les temperatures mínimes, que voltaran els 7 o 10 graus, en canvi baixaran de forma notable les temperatures màximes, que com a molt arribarien als 13 o 15 graus, les més altes. El vent bufarà de component sud o sud-est amb alguna ratxa moderada puntual. Pel que fa al temps, de demà dissabte ens acabarà de creuar aquest sistema frontal durant la matinada i les primeres hores del matí, quan esperem encara alguns intervals de núvols. Ràpidament, amb el pas de les hores, esperem que el sol sigui el clar dominador del cel a tot el Penedès durant el migdia i especialment durant la tarda de dissabte. Les temperatures mínimes tornaran a baixar, la nit tornarà a ser una miqueta més fredes, amb valors entre els 4 i els 6 graus. Les temperatures màximes es recuperaran fins als 16 o 17 graus dissabte. El vent bufarà de component sud-oest amb alguna ratxa moderada a partir del migdia, especialment cap als municipis propers al litoral. Per últim, pel que fa a la jornada de diumenge, esperem un matí amb força sol en conjunt, però amb el pas de les hores, especialment a partir del migdia, guanyaran terreny les nuvolades. Tarda de diumenge, més variable en conjunt, amb núvols que seran una miqueta més abundants i no descartem fins i tot algun ruixal local, especialment cap al sector de les muntanyes de l'Urdal. Vent que a primeres hores del matí bufarà moderat cap al sector del Baix Penedès. Durant la tarda aquest vent girarà a component sud-est, fluix en conjunt arreu del Penedès. Les temperatures mínimes, sense gaires canvis, diumenge entre els 5 i 7 graus i les màximes que serien una miqueta més baixes entre els 14 i els 15 graus. Això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Els esports.
Com cada divendres, després del temps, torn pels esports amb una minvadíssima prèvia penedesenca i amb entrevista. L'Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, ens acosta la prèvia del cap de setmana. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí. De moment continua aquesta prèvia molt minvada per les restriccions Covid, però ja amb una mica de llum, perquè si no canvia res, la setmana vinent ja tindrem més moviment. Amb tot, de moment, continuem tenint prèvia futbolística amb l'Atlètic Vilafranca, que visitarà demà l'Andorra en el partit corresponent a la tercera jornada de preferent femenina. Serà, com dèiem, demà, a partir de les 6 de la tarda a Andorra. I més futbol, també tindrem un Vilafranca-Castelldefels corresponent a la 20a jornada de tercera divisió. Serà també demà a partir de les 5 de la tarda al camp municipal d'Esports de Vilafranca. Ja en hoquei patins tindrem aquest cap de setmana partits en aquesta 23a jornada de l'Hockey Lliga, com sempre, amb Noia, Calafell i Vendrell com a protagonistes penedesencs. El cas encarregat d'obrir la llauna serà el Calafell, que demà mateix a partir de les 4 de la tarda visitarà la pista del Mataró amb l'objectiu d'endur-se els 3 punts per sortir de la zona de descens. També demà, però ja a les 8 del vespre, el Noia visitarà el Palafrugell i ho farà després de guanyar la setmana passada al Voltregà i, a més, amb la notícia d'aquesta setmana de la renovació del Pichichi de Xavi Costa. I a 8:45 del vespre, també demà tancarem jornada penedesenca amb el Vendrell, que es desplaçarà a Lloret, tot buscant 3 punts que li permetin agafar una mica d'aire i allunyar-se de la zona de perill. I per acabar, ja en l'hoquei Lliga Plata Nord, el digitècnic Vilafranca rebrà demà a les 8 del vespre el Sant Cugat, en el que sens dubte és el partit més interessant d'aquesta 17a jornada de la competició.
Gràcies, Eli. Seguim amb l'entrevista que avui us oferim des de Ràdio Vilafranca. Tito Bada, bon dia.
Hola, molt bon dia, Sílvia, i tots els oients.
Avui parlem de l'Atlètic Vilafranca Preferent, que ha tornat a la competició fa uns 15 dies mal comptats.
Preferent femení.
Preferent femení.
Exacte, l'Atlètic Vilafranca que tornava a la competició. L'objectiu és la permanència, és un equip doncs, que ha sigut irregular les darreres temporades i aquest any diríem que es començava un projecte nou. Escoltem el seu entrenador, Xavi Surroca. Xavi, bon dia.
Bon dia.
Bé, en Xavi Surroca, exjugador del Vilafranca, algun partit va jugar, Xavi? També amb el Molanta, amb el Sant Pau d'Urdal, i no sé si en deixo algun altre equip.
No sé, fa molts anys ja d'això. Sí. Sí, em sembla que és això.
Perquè, és més, es dona la circumstància que Xavi Surroca va decidir treure's la carrera d'INEF i això va ser ja gran, Xavi? Ho recordo perfectament, devies passar dels 35 o 36, eh?
Sí, justament, a aquesta edat.
I ho dic això una mica, Xavi, per dir a tota la gent que ens escolta que no passa res per no començar a estudiar als 20 anys, tampoc, no? Que després pots tenir... Diu, bé, doncs ara acabo de trobar el meu camí és aquest, no? Amb això tens que sentir-te prou orgullós.
Bueno, per una banda, penso que a vegades una persona quan acaba el batxillerat potser no té ben del clar si als 17 anys té clar el que farà durant tota la seva vida, no? I potser quan ja tens una edat més madura, doncs sí que ja tens més clar cap on te vols anar. I en aquest cas, amb la meva persona, jo sempre he estat molt vinculat amb l'esport i va ser fàcil la decisió.
Bé, te'n vas anar cap a Lleida et vas treure la carrera i a més entrenaves a l'AEM de Lleida, ho dic bé?
Sí, bueno, vaig estar a dos clubs a Lleida. Primer vaig estar en un club més petit que es deia FIF Lleida. El primer any de carrera vaig estar allà i després ja vaig fitxar per l'AEM i allà vaig estar 3 anys, sí.
I ara dius, bé, a terra ferma, a l'hivern són molts durs i me'n torno a casa, no? Me'n torno a Subirats o me'n torno al Penedès. I aleshores hi ha aquesta oferta de l'Atlètic Vilafranca.
Sí, el coordinador general, l'Edu Figuerola, és un gran amic meu. Fa molt de temps que tenim una gran amistat i feia temps que em anava al darrere, però clar, pels compromisos que jo tenia a Lleida doncs era bastant difícil. I aquest any, doncs, bueno, ens vam posar d'acord, jo ja tornava cap a casa després de 6 anys i, bueno, bé, vaig acceptar l'oferta, aquest repte tan maco de portar el sènior femení.
I a més fas altra tasca, no?, dins la fundació?
Sí, bueno, dintre de la fundació estic, bueno, sí, de l'Atlètic Vilafranca estic de coordinador de l'etapa Alevi infantil masculina.
Però t'has dirigit més al futbol femení? Com és això, Xavi? Perquè segurament que de masculí també tenies ofertes.
A veure, porto 13 temporades entrenant futbol femení. Potser moltes d'elles han sigut relacionades amb la delegació Penedès-Garraf, amb el Manel Duran, que em va agafar de col·laborador, però ja porto temps treballant amb el futbol femení. Fa molt de temps vaig fer un plantejament que penso que també es mereixien tenir l'oportunitat de que entrenadors apostessin pel futbol femení. Ara potser que hi ha tanto auge, doncs és molt fàcil vincular-se al món femení. Quan jo vaig decidir apostar pel futbol femení no era tot tan fàcil i ja fa temps que estic vinculat al futbol femení. No, no és d'ara això, ja fa bastant de temps.
Bé, parlem del tarannà d'aquest Atlètic Vilafranca Preferent. Vau començar molt bé la Lliga, va guanyar els dos primers partits, després confinament, ara heu tornat, diríem que l'objectiu és salvar la categoria, no passar angoixes.
Bueno, això està clar. Salvar una preferent no és fàcil perquè és una categoria molt dura, perquè potser altres categories, com que ja puges a un altre nivell, les jugadores són potser més tècniques, tenen més experiència, tenen més edat, es juga d'una altra manera, però la preferent és una categoria molt dura. Evidentment que l'objectiu principal és salvar la categoria no passar problemes, això és evident. Però clar, nosaltres anem partit a partit i a mesura que la competició vagi avançant, doncs veurem on estan els límits.
Un Atlètic que en aquest sentit podeu tenir la sort, no?, de que també va pujar en Pedrera, que això és important per una entitat així.
Home, i tant, el futbol ara mateix comptem amb nou equips de futbol femení i l'equip que tenim per darrere, que seria el juvenil A, té jugadores de nivell. De fet estem incorporant als entrenaments 3-4 jugadores de manera habitual als entrenaments i estem comptant amb elles.
En tot cas, Xavi, personalment, penso que hi ha molta diferència entre el futbol masculí i femení. No és el mateix futbol, en el bon sentit, no? És més espaiós, potser hi ha menys contacte, potser prima més també la tècnica que no potser la força. Com ho veus tu?
Home, jo penso que són dos esports, no es podrien dir dos esports diferents, perquè al final estan jugant els dos a futbol, però sí que no es pot comparar. Evidentment el futbol masculí té una altra velocitat, té una altra potència, té una altra força, i el futbol femení no pot arribar a aquests nivells, no?, exponencials tan alts. Però per altra banda hi ha altres facetes del futbol femení que una vegada hi entres, doncs també, hòstia, s'ha de valorar, no? Hi ha jugadores, jo he tingut jugadores de molt de nivell, he tingut jugadores molt físiques, he tingut jugadores molt tècniques, vull dir, seria injust dir que és inferior al futbol masculí. El que passa és que no es pot comparar. Futbol masculí i femení no es pot comparar.
No, jo no he dit que sigui inferior, he dit que és diferent.
No, ho dic. Que al fer comparacions a vegades podem caure en l'error de pensar-nos que el futbol femení és inferior, i no, són esports, és el mateix esport, però no és igual, perquè no hi ha la mateixa intensitat, segurament, no hi ha la mateixa força, no hi ha la mateixa potència, i a partir d'aquí has de canviar una miqueta el xip i s'han de valorar també altres coses.
I el futbol femení, podríem dir que les jugadores són més constants, accepten més el que diguis, o quina diferència hi podria haver amb això?
Bueno, hi ha de tot. Això sí que el futbol masculí i el femení s'assemblen. La persona que ve motivada, tant sigui masculina com femenina. La persona que ve a passar l'estona, tant passa amb el món masculí com amb el femení. Sí que és veritat que, bueno, som dones, i amb aquest matís de que són dones, evidentment el tracte ha de ser diferent, la manera com enfoques les sessions ha de ser diferent, la manera de la comunicació ha de ser diferent. Potser amb un home modernat pots fotre un crit o pots dir ostres, tio, i en canvi amb una dona doncs has de vigilar també una miqueta més. Aquests contextes doncs sí que els has de tenir en compte, però arriba un moment que quan estàs a dintre, estàs competint, estàs entrenant, això a vegades s'oblida, i elles saben que venen amb un esport de contacte, de competició, i hi ha el que hi ha.
I una mica aquesta temporada, jugueu el mes d'octubre, acabeu ara dues setmanes, ara torneu, no ho sé, amb sentit comú, que és el que falta una mica moltes vegades. No seria millor haver-ho deixat ja pel mes de setembre, agost-setembre?
A veure, aquí hi ha dues lectures. Una, nosaltres estem en una categoria que connecta directament amb les categories nacionals que ja pertanyen a la Federació Espanyola. La Federació Espanyola deu tenir molts interessos, i llavors, clar, si les categories superiors a la nostra estan competint i per sota, o la que està justament per sota, no competeix, el que no té sentit és que nosaltres, que ja som 18 equips, si de dalt en baixen 3 o 4, al final l'any que ve ens trobaríem amb 22, 23 equips, que com ho gestionaries això? Llavors entenc per aquesta lectura que la federació digui totes les categories que estiguin a tocar de nacionals, que competeixin almenys, que puguin completar una primera volta, perquè almenys puguem justificar ascensos i descensos, i que l'any que ve no ens trobem lligues de 22, 24 equips.
Sí,
ara bé,
però això seria el tema esportiu, però després hi ha el tema sanitari.
Claro, luego está el tema sanitario. A veure, les mesures protocolàries de sanitat s'estan respectant. De fet, a tots els camps no pot entrar ningú, només entra l'equip, tota l'estona amb la mascareta, rentades de mans, s'estan respectant. Penso que en un partit de futbol a l'aire lliure, si respectes una miqueta les normes de sanitat que ens marquen, és difícil que algú es pugui contagiar. Ara bé, soc partidari de que ha sigut una lliga, està sent un any molt, molt excepcional i molt traumàtic en molt sentit, que si ara paren, ara tornem a parar, costa molt mantenir una motivació dintre de l'equip i un rendiment esportiu evident. De fet, es va notar molt en el primer partit després de la tornada, en la qual ja es va notar la falta de ritme que veníem jugant des del mes d'octubre.
Bé, i per acabar, aneu cap a Andorra, marxeu demà mateix al matí, anar i tornar, com ho munteu?
Marxem demà al matí a les 10 del matí i tornem després del partit. Suposo que cap allà a les 12 arribarem, sí, subida i bajada.
No us han obligat a fer PCRs, ho dic perquè en altres partits sí que ho havien obligat la gent del Principat, no. O sigui, aneu allà...
S'havia comentat que a la nostra categoria que tornava a competir hi hauria la possibilitat de fer PCRs amb els equips per evitar, però això va quedar-se una miqueta amb un comentari, però no va arribar a ser res oficial, no ens han demanat PCRs, l'única coseta és que tenim que portar una còpia de la fitxa federativa a cada jugadora perquè en el cas de que la fitxa ens paguéssim poder justificar que anem a fer un partit oficial i que no hi hagi problemes a l'hora d'accedir.
Bé, doncs que hi hagi sort, porta sucre, conyac, whisky i sobretot els 3 punts, que és segurament el que és més important aquesta jornada, Xavi.
Apa, els 3 punts.
Gràcies i sort, una abraçada,
vinga,
company.
Vinga, bon dia, gràcies. Adéu.
Tito, gràcies i bon cap de setmana.
Sí, i que tornin d'Andorra amb els punts.
I tant que sí. Els Manel ahir ens van sorprendre amb aquesta nova cançó, La Man Malalta. Així arribarem a 9:45 a la primera cita amb les notícies del Penedès.
És una grip amb febres altes. Avui anàvem a sopar, teníem moltes ganes. La meva mà som a les teves i penso en anar a visitar-la. La meva mare està malalta. Ma mare diu que hi ha una passa.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
L'avaria d'un camió està provocant complicacions en el trànsit a la Nacional 340 a l'alçada de Vilafranca. L'avaria d'un camió al punt quilomètric 1214 de la Nacional 340 està provocant complicacions en la circulació de vehicles per aquesta via. L'incident s'ha produït poc abans de les 7 del matí, però encara s'està donant pas alternatiu als vehicles que circulen per la Nacional. Aquest fet està produint retencions en ambdós sentits de la marxa. D'altra banda, també hi ha circulació intensa a la BB-2241 a Sant Sadurní d'Anoia per la retirada d'un vehicle al quilòmetre 3 d'aquesta via. Allà també s'està donant pas alternatiu, en aquest cas des d'ahir a la tarda. Tres noves morts per coronavirus a l'Hospital de l'Alt Penedès aquesta setmana. L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha sumat tres noves morts per coronavirus des d'aquest dilluns. Tot i això, la pressió hospitalària a l'Alt Penedès i al Garraf torna a baixar i se situa en una quarantena de pacients ingressats per la Covid-19. Segons les dades facilitades ahir pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, els hospitals d'aquestes dues comarques han comptabilitzat des del mes de març un total de 241 defuncions per coronavirus, 168 a Sant Pere de Ribes i 73 a Vilafranca del Penedès. A dia d'avui, les persones ingressades pels hospitals han donat l'alta mèdica a 916 persones a l'Hospital de Sant Pere de Ribes i 459 al de Vilafranca. L'Ajuntament de Llorenç del Penedès destinarà 8.000 euros a descomptes de la taxa de la brossa per a empreses. L'Ajuntament de Llorenç del Penedès obre una convocatòria per sol·licitar l'ajut destinat al pagament de la taxa d'escombraries 2020 destinat als establiments i comerços que hagin estat afectats per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. El poden demanar fins al 8 d'abril les persones físiques o jurídiques titulars d'empreses o establiments amb activitat al municipi. Es faran descomptes per un total de 8.000 euros i en cas que les demanades siguin superiors a aquesta quantitat s'atorgaran per ordre cronològic d'entrada. L'import subvencionat correspondrà a la part proporcional dels mesos que van haver de tancar durant el 2020 per imperatiu legal. Acabem explicant-vos que la Diputació de Barcelona ha realitzat l'inventari del cementiri municipal de les Cabanyes. El treball, que inclou el traspàs de totes les dades dels llibres de registre del cementiri a una base en format GSEM, la identificació de les dades de sepultures que no estan al dia, l'anàlisi del compliment de la normativa que li és d'aplicació i un esquema del cementiri amb ubicació de les unitats d'enterrament existents. D'acord amb el treball, Castellà-Tarrament, el cementiri disposa de 240 nínxols i 40 columbaris. En traspassar les dades al suport informàtic, el document assenyala que alguns titulars de concessions són difunts i també que caldria posar al dia algunes de les dates i terminis de les concessions, sobretot de les més antigues. El treball també ha verificat que, de mantenir-se les actuals taxes d'inhumació, hi ha nínxols suficients per poder cobrir les defuncions dels propers 10 i 25 anys. A més, una bona gestió de les dades de l'inventari permetria la recuperació d'unitats perquè quedessin disponibles en el futur.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
És divendres i tenim una nova cita amb les pistes que ens acosta la periodista de La Fura, Roser Ferrer. Aquesta tria de pistes en versió radiofònica. Roser, bon dia.
Hola, bon dia.
Portes una pila de pistes, sempre ens fas una selecció buscant el bo i millor, i no només el bo i millor, perquè també tenim aquell punt friki que ens perd a vegades,
exacte.
Oi?
Exacte. Sempre n'hi ha alguna que es cola aquí una mica més friki.
No us perdeu, doncs, aquesta tria que comencem a repassar. Comencem amb un portampolles, ben sí. Pràctics.
Sí, sí, mira, és que jo ja noto la primavera i ja la sento, ja.
Ai, sí, quines ganes.
Hi ha moltes ganes. I llavors estem, bueno, va ser veure aquest gadget i enamorar-se de cop i volta, a primera vista. Perquè és un portampolles de cuir per portar a la bicicleta. Però un portampolles no d'aquests de bici de ciclista de plàstic, eh? No, no, una ampolla de vi. Per portar-la, això, penjant a la bicicleta. Per anar-te a fer un pícnic entre vinyes...
Ara estava pensant ja en aquesta idea tan guai. Fantàstica del pícnic sí. Entre vinyes.
Jo ja m'hi veig, amb una bici així tota vintage, el portampolles aquest, que a més és de cuir, no té costures, no té plàstics, no té coles, és super simple, té un nansa, i aleshores només has de posar l'ampolla per les dues obertures que té, passar l'ansa pel darrere i penjar-la... o si vols del manillar, o si tens una bici d'aquestes que tenen com seient al darrere, no? D'aquestes, de les que utilitzàvem quan érem petits per seure al darrere, doncs només l'has d'enganxar allà i anar a prendre alguna cosa on vulguis. Però això, jo dic entre vinyes, perquè justament això va sorgir com una iniciativa enoturística del sud de França. I va triomfar tant que ja ho estan comercialitzant a tot el país. I ara ja per internet a tot el món.
És que en saben, els francesos,
sí,
de vendre's.
Sí, saben vendre's molt.
Molt, molt, molt.
Sí, 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 aquí n'hauríem de prendre una miqueta.
Quant costa, pica?
Val 40 euros. 40 euros una ampolla, perquè després, clar, com que han vist que això és un negoci, l'hem vist al filó, llavors ja han començat a comercialitzar un portampolles per dues ampolles, un portampolles per quatre llaunes, saps? Però, bueno, nosaltres el que es presentem aquí és la portampolles de vi i val 40 euros.
On la podem comprar?
Mira, a lebucle.com. Lebucle, acabat amb dues es, .com.
Ve de França, doncs,
sí,
eh?
Sí, total.
Haurem
sí,
de pagar els ports pertinents.
Ah, sí, no sé que en compris unes quantes.
I facin descompte.
Exacte.
Molt bé, doncs ens estrenem aquesta forma tan original de transportar les nostres ampolles de vi en bicicleta per gaudir d'aquest pícnic entre vinyes. Quina imatge, eh? Tinc la postal ja aquí davant.
Sí, eh? Que sí.
Tota idíl·lica.
Jo ja em veig aquí, camí de la Torre d'Aigua amb la bici.
El que passa és que de camí de la Torre hauries d'anar esquivant.
Esquivant.
Molts vianants, sí, molts ciclistes.
Molts, molts. Perquè
mira, està molt concorregut ara
tant,
mateix.
I tant que sí.
Vinga, als cafeters us farà gràcia aquesta pista que ha trobat la Roser.
Exacte, els hi farà gràcia, perquè comprar ja de bones a primeres us dic que de moment encara no es comercialitza. És una cafetera de la marca Nespresso que l'han creat per retre homenatge al típic model Bugatti Type 35, que és un cotxe legendari que volava als anys 20. I aleshores tenia el radiador, la típica reixeta del radiador, val? Doncs això és el que simula la Nespresso. I si voleu fer-vos un cafè, en principi, quan el venguin, l'únic que haurem de fer és aixecar aquesta reixeta, posar la càpsula i esperar, val? És molt bonica perquè a més està fet així, amb colors blaus i daurats, amb un número 34, és molt estètica, és molt guai. Si voleu conèixer-la i veure-la de prop, entreu a Behance.net. Behance.net.
La idea és acabar comercialitzant-la.
Sí, sí, però és que això, el que ens estem trobant ara, quan busquem pistes, és que hi ha moltes idees, hi ha molts prototips, però molt pocs es comercialitzen, molt menys que abans.
No corre tant el diner.
No, es nota, es nota.
I fins i tot una empresa, una casa potent com Nespresso...
Sí, s'ho pensa.
S'ho pensa dues vegades, no?
Sí, sí, i tant.
Primer et fa dentetes amb la proposta, la llança, i si veu que pot tenir acollida, inverteix.
Suposo que espera la resposta.
I passem d'aquest cafè en homenatge als Bugatti, a una acció que fem tots... com a mínim un cop al dia, que és posar-nos desodorant.
Sí, i si no l'hauríem de fer.
Doncs sí, tens tota la raó.
Sí, i sí, exacte, parlem d'un desodorant ara, eh? Però el que fa interessant aquest desodorant és que és recarregable, perquè la majoria de desodorants que utilitzem, que estem acostumats a utilitzar, venen en uns envoltoris de plàstic, i a la que acabes el desodorant de dins has de llançar aquest envoltori, no? Aleshores, la marca Dav ha creat un envoltori fet amb alumini i també porta plàstic, però en porta la meitat que habitualment, i aleshores com funciona? Doncs ven suelto unes pastilles, val? I és així com una sabonera, val? I pots anar recarregant les pastilles. Es veu que està tenint molt bona rebuda als Estats Units, perquè és l'únic lloc que ho venen, als supermercats Walmart i Target, i estava tenint molta bona acollida. Per tant, esperem veure-la aquí aviat, no? Perquè és un producte de consum que de primera necessitat i que està bé estalviar-nos tot aquest plàstic.
I saps quants dòlars costa als
no,
Estats Units?
No, ho hem sabut trobar.
Per saber si és més car que el tradicional,
no
que l'envàs tradicional.
No us ho podré dir perquè no ho hem sabut trobar.
De tota manera, esperem que funcioni bé el mercat nord-americà i es plantegin portar-ho a Europa,
exacte.
No?
Exacte. Dins de la web de daf.com hi és, eh? No es pot comprar, però et presenten la idea.
I mira, ja que som al bany, ens hem posat desodorant, ara ens rentem, molts fan servir esponja.
Exacte.
I tu en tens
sí, sí.
Unes de xules.
Sí, xulíssimes. No tant l'esponja, sinó el packaging, el que l'envolta, no? Perquè les esponges, els dermatòlegs no les aconsellen massa, no? No estan massa indicades, però aquestes que us presentem són sintètiques, eh? D'aquestes, no us espereu una esponja natural, sinó sintètiques i de colors, a més, vistosos, eh? Què les fa originals? La caixa. Per què? Perquè la caixa és d'estil Andy Warhol total i porta un retrat de la Marilyn Monroe. I
això just, ven, segur.
Això ven molt. I just el cabell de la Marilyn, aquesta melena mig ondulada, és l'esponja que sobresurt.
Ah, per tant, l'embalatge té un forat, diguéssim.
Té un forat que surt l'esponja, que fa de cabell
l'esponja
de la imatge de l'Amèrica.
La melena, bé, aquella imatge d'Andy Warhol, que ves amb sí, el cabell curtet, sí, no? Sí, però així sí, una mica sí, amb tofa, sí, sí, i sí, això sí. És l'esponja.
Exacte.
Ah, quina xulada.
És molt xulo, però és molt xulo l'embalatge.
No? Oh, però sovint ens perd el packaging,
sí,
no?
Sí, clar,
l'embalatge.
No, a veure, comprem molt per la vista, per tant, i val 8 euros amb 29 cèntims, per tant, que és... Allò, és per tenir un capritxet o fins i tot un detallet.
Fer un regalet, no?
Sí, sí. Doncs és xulo. Si voleu comprar-lo, mirar-lo o donar-li un parell de tons, entreu a shubafactory.com.
I com s'escriu aquest Shuba?
Mira, Shuba factory, acabat amb Y.com.
Esponges Marilyn per 8,29.
Sí, a veure, es diu Marilyn Monroe Sponge. Vull dir que no, el nom original la caixa molt, però el nom poc, eh?
Avui ens fas esperar perquè si ens ha fet gràcia aquesta cafetera en homenatge als Bugatti o aquests desodorants recarregables, ens hem d'esperar perquè encara no es comercialitzen o no han arribat a Europa i per tant ens aniria bé tenir una cadira.
Sí.
I també tens una de cadira.
També en tinc una que tampoc es comercialitza perquè és allò que et deia. Que
també està a l'espera.
Els creadors creen molt, però pobres no deuen trobar fons per acabar-ho de comercialitzar. Sí, és una cadira i és tota molt original. És una cadira així, d'estil molt nòrdic, és a dir, molt simple, amb un color faig molt claret, però que té la particularitat que té com uns alerons molt discrets, eh? Transparents, a tres bandes, o sigui, menys a la part on col·loquem les cames, a les altres té uns mini alerons transparents, de plàstic transparent, que serveixen, atenció, per deixar-hi el que habitualment portem a la butxaca o tenim més a mà. Entenguem les claus, el mòbil, el comandament de la tele, potser, no?
El tabac, l'encenedor...
Exacte, doncs és per deixar-ho, per tenir-ho a l'abast, però a la cadira. No haver-ho deixar sobre cap taula ni res, sinó a la teva cadira.
Clar, nosaltres ho tenim mig solventat perquè sempre anem amb la bossa
amb
amunt i avall.
Clar.
Però els homes ho tenen més complicat.
Exacte, sí, sí, sí.
I t'ho acaben carregant a tu, a la teva bossa.
Sí, i aleshores acabes amb una mica escoliacis.
Desllumada, sí, sí.
Sí, sí, sí. Doncs això, és xula, aquesta cadira és original. Es veu que els seus creadors s'han inspirat amb el típic cinturó d'eines, val? De fet, li han posat Tool Belt Chair, i bueno, estan buscant finançament per tirar-la endavant.
On te fanegem si
mira,
els volem ajudar o no?
A R r2-space.com, r2-space.com.
I ara arriben unes piruletes, però no són pas per llepar.
No, a veure, són comestibles, però has d'esperar a que siguin comestibles.
Aviam, explica.
Ara m'explico, eh?
Sí.
Com que ja t'he dit que estic molt contenta perquè ve la primavera, doncs això també és molt pertinent. Perquè són unes piruletes, molt fusta, com del clàssic polo, amb un envoltori tot així amb uns colors molt divertits, i sorpresa, perquè l'obres i no t'ho pots menjar, perquè el que hi ha és terra amb llavors, val? I aleshores és perquè tu agafis aquesta piruleta, la inverteixis, la posis al revés i la clavis en una torreta o a l'hort o on vulguis, val? I la reguis. I al cap d'un temps veuràs que et van sortint herbetes aromàtiques. Per tant, ja és comestible ja, però a la llarga. I aleshores hi ha diferents tipus, de... diferents tipus de piruletes.
Pots triar les herbes.
N'hi ha una que es diu pizza, val? I aleshores aquesta porta alfàbrega, orenga i tomàquet.
Els clàssics de la pizza.
Els clàssics de la pizza. N'hi ha un altre que es diu Jalisco i porta bitxo, coliandre i jalapeños, que no sé en català massa com ja ens entenem, no?
Allò que pica.
Allò que pica, sí. I no ho sé, val 5 euros i mig cada piruleta i mira, també és una gracieta.
Sí, és original.
Sí, i a mi m'agrada més, és que l'envoltori és que és molt xulo. Es diu Lollipop Garden.
I la trobem en aquesta mateixa
web? No, la trobem a gardenpocket.es.
Molt original.
Sí. Sí, sí.
Vinga, si sou d'aquells que us agrada relaxar-vos amb un bany, una banyera d'aquelles, compres, tanques la porta, t'oblides de tot, una espalmeta...
Que no faig, però sí.
Però és guai, eh?
Sí,
si
sí,
pots.
Estaria, sí, tant que sí.
Doncs això. La Roser té una bomba de bany, perquè en aquesta senyora banyera no hi pot faltar
una bona bomba de bany, però...
Xula i diferent.
Però molt, molt diferent, perquè de bombes de bany n'hi ha 2.000, eh? I n'hi ha que van canviant de color, que... Bueno, 1.000 propietats per la pell i tot el que tu vulguis. Però jo com aquestes no havia vist mai cap, perquè resulta que les... A veure, per veure-les bé has de apagar el llum. O sigui, posa't a la banyera, apaga el llum i amb la foscor... i tires la bomba aquesta, perquè resulta que les bombolles són incandescents.
Això sí que no ho he sentit ni ho he vist mai.
Jo, veure-ho en directe, tampoc. Però les imatges són al·lucinants. Sí, sí, o sigui, tu et banyes amb llumetes dins de la banyera.
Quin relax.
I a més es veu que, bueno, que va superbé perquè hidraten molt la pell, saps?
Fan bona olor,
sí,
tot el que toca, no?
Sí, sí, a més de tot el que estem acostumats, doncs fan llumetes.
I són molt grans, aquestes boles?
No. Són com la mida...
Mida estàndard.
Sí, sí, mida estàndard. De fet, es poden comprar a la botiga mashable.com, que és com bastant coneguda aquesta marca de productes de sabó i la trobareu aquí. Es diu Bath Diamond.
I quant costa?
Sí, bueno, 51 euros.
Quantes boles? És
dues.
Un pack? Dues boles.
Sí, però a veure, ja parlem d'un capritxet, no? Doncs...
Sí, hi ha de més nivell, aquest capritxet.
Sí, perquè pots anar a un spa, eh? Una horeta, sí, sí. Un spa. Oh,
per aquesta hora et fan un bon, sí, massatge, eh?
Exacte, ja no sabia com dir-ho jo, el preu.
Però potser no tens el temps per desplaçar-te a l'spa, sí. I en canvi sí que trobaràs aquests 20 minutets per fer la banyera, sí, a casa, sí, sí. I llavors doncs pagues de gust aquests,
sí,
51,
sí, no,
euros.
Oh, i tant, sí, sí, deu sortir a euro per bombolla.
Millor no comptar-ho. Que xulo. Hem parlat d'aquest desodorant recarregable i ara ens vols presentar un altre envàs també molt eco i,
sí,
biodegradable.
Sí, és que mira, si no fem nosaltres de banderats, malament. I, home, aquí el que és interessant és un envàs biodegradable, però el més interessant és que qui el tirarà endavant serà la marca Coca-Cola, que jo crec que només pel volum de plàstics que deuen generar cada any, no?
Ja els toca.
Ja els toca. El que passa és que, a veure, és una proposta que s'ha arriscada entre cometes, perquè ells el que fan ara és una prova de... utilitzen una beguda que és molt popular a Hongria i aquest estiu la comercialitzaran amb unes ampolles fetes de cartró biodegradables, val? Si funciona... Ells diuen que tenen previst això, utilitzar aquest envàs pel seu producte estrella.
Per tant, fan com una prova pilot al mercat hongarès.
Fan una prova pilot a Hongria, exacte.
I ara depenem de com responguin els hongaresos, sí, perquè estenguin la idea.
Exacte. De fet, qui produeix l'empresa que produeix aquesta ampolla es diu Pavoco, que ja ha fet d'altres envasos per whisky, per exemple, i per alguna cervesa. Crec que era per Heineken, crec. I bueno, és l'empresa aquesta, és qui els hi proporcionarà els envasos. Si voleu conèixer una miqueta més, entreu a la web de coca-cola.eu/news i allà us podran fer 5 cèntims, la podreu veure i conèixer més el projecte.
I ara ens proposes entrar a la cuina, perquè també tens un envàs, un estri revolucionari.
Sí, bueno, és xulo, el que ens ha cridat l'atenció és perquè és multifuncional, no? Perquè seria, si tu el veus plegat, i és com aquestes tipiquíssimes bossetes de congelar, val? De plàstic, doncs té una aparença similar. El que passa és que té una base molt més ampla, que s'obre, i està fet de silicona. No està fet de plàstic, sinó que està fet de silicona. Llavors això et permet guardar aliments frescos a la nevera, guardar-hi aliments secs, pasta, arròs a la cuina, i et permet també escalfar, és a dir, posar-hi menjar i portar-ho al microones, perquè és de silicona, o portar-ho fins i tot com una carmanyola, amunt i avall.
I com no? Tanca? És hermètic, també?
Sí, és hermètic, tanca exactament igual, com passant la ungla per la ranura i queda tancat, no? Apretant la part de dalt.
I després deu poder anar al rentavaixelles,
no? Rentaplats, sí, és xulo. I llavors hi ha com tres models diferents, no? Un de més gran, que seria, quedaria com un pot d'aquests de vidre, que hi estem acostumats, un altre molt més baixet, així com en forma de tassa, i un hi ha com allargat. I aleshores es venen en pack de 8, val? I surt per... és caret, val 74 euros. El que passa és que si tens...
8.
Si tens en compte que són com carmanyoles i que tenen una vida útil llarga, no surt tan car, llavors.
I no? Si divideixes per 8, per no 8, ho trobo gens
no,
car.
No,
si clar. És una silicona de qualitat.
Exacte, sí.
No és gens car, no? Perquè això ho amortitzaràs molt a la cuina.
Dius, m'he de gastar 74 euros, però és això, que ho amortitzes.
I llences tots aquells tàpers de plàstic, que no són gens recomanables.
Sí, exacte, i que et queden sempre tapes per aquí, tapes per allà, no? Doncs això, es diu, ho trobareu a food52.com i es diu Zip Top.
Zip Top.
Zip Top,
perquè el
sí.
Tancament és amb zip, no?
Sí.
Que en diuen?
Sí, sí.
I acabem amb un paraigües per no mullar-nos?
Sí, o sigui, acabem ben friquis, perquè mira, ja no ve d'aquí.
Vinga, friquis amb el poder per acabar.
Sí, made
proposes?
In Japan,
Made in Japan.
Sí, made in Japan, i de moment no es comercialitza. És que l'associació és molt, molt estranya. És un paraigües i una cadira, dos en un.
Ah, sí? Aviam, com es
és
fa això?
És un paraigües negre d'aquest, que no és gens maco, val? El que passa és que porta a sota, quan tu el desplegues, apareix una segona capa a sota, val? I aleshores, el que has de fer amb aquesta segona capa és muntar-la amb habilitat, i suposo que seguint unes instruccions bastant llargues.
Això serà com els mobles d'Ikea, més fàcil.
Sí, exacte, ara ho estava dient i pensava en Ikea. I et queda una... una cadira d'aquestes en forma de paraigües, com les típiques de càmping, diu que pot suportar fins a 75 quilos, vull dir que déu-n'hi-do.
Home, i tant.
I res, i això. Jo la veritat que la utilitat no li acabo de veure, perquè...
Clar, no sé si vas amb paraigües i en un moment donat necessites seure.
Sí.
No sé.
Però clar, si seus cua... en mulles, no sé.
Esclar. I si no plou, el paraigües l'has deixat a casa.
Exacte, és bastant absurd, però mira, com que aquí és el que dèiem al principi, que sempre intentem colar alguna cosa friqui, doncs aquí la tenim.
La fricada
exacte.
Del dia. Quant costa?
No, es comercialitza.
Ah, estan a l'espera.
Estan a l'espera, sí, com la majoria de gadgets que anirem veient ara, tots
sí,
seran així.
Déu-n'hi-do.
Però si voleu donar un cop d'ull a la pàgina web del seu inventor, ho trobareu a yanacera.com.
yanacera.com.
Sí, a més, el senyor és japonès, però té molta delicadesa perquè la seva web és consultable en anglès i no amb l'alfabet
nipó,
no?
I no és habitual això?
No, hi ha webs que no. Sí, sí.
O sigui que s'ho és tinta, segons com.
Sí, molta tinta. El Google Translate i...
No tradueixen.
No, n'hi ha moltes que no.
Carai.
Hi ha moltes webs que no tradueixen. I aleshores és que fins i tot costa identificar el preu de les coses, saps? O sigui, per imatges
clar,
vas veient com funciona,
números.
Però és que ni els números.
Ostres, poca visió comercial.
Bueno, sí, o és que potser ja estan tan convençuts que només tenen mercat allà, que no ho sé.
No es plantegen exportar. No. Roser Ferrer, moltes gràcies per aquestes pistes radiofòniques. Et desitgem que acabis de passar un molt bon divendres i ens retrobem el mes d'abril.
D'acord, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa.
Segur que heu trobat la vostra pista entre tota aquesta selecció tan divertida que ens ha preparat avui la Roser. Ens encaminem cap a les 10 del matí i ho farem en bona companyia amb The Weeknd i aquestes Blinding Lights. A les 10, butlletí de notícies i seguim parlant dels ajuts que l'Ajuntament de l'Arboç ha ofert al teixit comercial del seu municipi. Just a touch, baby. I look around since city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're.
Overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty.